Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Encetem una nova setmana que vindrà marcada per un augment important de les temperatures. Temperatures, però, que de moment són fredes. Tenim un nou matí de glaçades, això sí, Aniol Puigvert, bon dia i bona hora.
Bon dia, Joan, què tal?
Amb el cel completament serè. Quins valors hi ha?
Doncs avui ens devem amb 6 graus negatius a Vall de Núria, 4 a la Vall d'en Bas i a Mieres, 3 sota 0 també a Ripoll, Ribes de Freser, Molló i Vic, 2 negatius a Olot, Das i Camprodon, 1 grau sota 0 a Sant Feliu de Pallerols i Anglès, 0 graus a Castellfollit de la Roca, i ja positius, 1 grau a Girona, 2 a Santa Pau, Figueres i Banyoles i 3 graus a Roses.
A punt la previsió meteorològica amb en Dani Ramírez.
El temps vindrà marcat avui per un anticicló cada cop més fort. Hem tingut un cap de setmana fred, de nit, matinada. Ahir, per exemple, vam arribar a 14, 15, 16 graus alguns indrets. Per exemple, Mieres, màxima 16, a Olot 13. Però la mínima va ser baixa, sota 0, 4 sota 0 Mieres. Per tant, les nits són fredes, també hi ha humitat, boira que avui es pot repartir a molts indrets, fins i tot també cap al Gironès, les Gavarres, punts del Baix Empordà, però especialment cap a Osona, i l'ambient serà gèlid, de matinada, inversió tèrmica, tot i que avui, com a novetat, comença a pujar la temperatura muntanya, temperatures 4, 5 o 8 graus més altes que no pas ahir. Cal destacar, doncs, aquesta tendència d'anticicló d'inversió tèrmica que farà que les nits siguin fredes, a cota baixa, però muntanya, tant al Montseny, Guilleries, com també al Pirineu, la temperatura pujarà dalt de tot dels pics més alts. Bé, tendència avui a un dia variable a la tarda, una mica ennuvolat al Pirineu, no hi ha d'haver precipitació, i bé, tota la setmana anticiclònica, això va per llarg, per tant no plourà els propers 7, 8 o 10 dies ben bé, acabaríem el mes de gener, creiem, sense cap canvi de temps i cap pluja. Les properes nits seran fredes, però no tant, i destaquem la pujada forta de temperatures que tindrem de cara a dimecres i divendres, amb màximes que podrien superar els 16, 17 graus a 2.000 metres al Pirineu. Per tant, a cota baixa també puja la temperatura, però especialment a muntanya. Podríem arribar a superar els 22 o 24 graus els propers dies.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Espanya i Europa miren cap a Ripoll. El govern espanyol dona 20 dies a l'alcaldessa de Ripoll perquè enviï un informe exhaustiu sobre la gestió del padró. Demana com es tramiten els expedients, quins requisits s'exigeixen i quins són els terminis.
El que volem és veure si es compleix la legalitat en l'empadronament de les persones que pretenen, doncs, evidentment, donar-se d'alta en aquest municipi. Hem enviat una carta a través de la subdelegació del govern a Girona, en ordre meva, perquè evidentment em preocupaven les notícies, per veure i donar-li 20 dies perquè ens contesti com es fan els procediments, quin és el tipus, diguem, de procés i si està arreglat segons la jurisdicció, doncs, vigent.
És el delegat del govern a Catalunya, Carlos Prieto, ho ha dit aquest cap de setmana. L'alcaldessa de Ripoll ja ha contestat. Orriols, en resposta al requeriment del govern espanyol, ha dit que es preocupi d'Espanya i que deixi en pau a Catalunya. L'alcaldessa de Ripoll demana a les xarxes socials més ordre i menys efecte a crida. Mentrestant, unes 200 persones s'han concentrat a la capital del Ripollès per defensar el dret a l'empadronament amb crits de que cap persona és il·legal.
Doncs si el president de la comunitat musulmana afirma que hi ha famílies que no tenen accés a educació o sanitat.
Bueno, el que no se puede padronar, por ejemplo, como las familias que tienen hijos que acaban de traer los hijos aquí al pueblo, entonces no pueden ir al cole, no pueden ir al CAP o al hospital. Entonces no se puede hacer nada sin empadronamiento.
A Olot se suma la onada de solidaritat amb Palestina. La plataforma ciutadana Garrotxa en Palestina demana que s'aturi el comerç d'armes i les relacions amb Israel.
Ho ha fet durant la concentració d'aquest dissabte davant l'església de Sant Esteve, on hi han format part desenes de persones.
Escoltem l'Elisenda Xifra, és membre de la plataforma.
Segurament totes ens sentim molt més implicades perquè hi han hagut, doncs, bueno, Per suposat, el nombre de morts és espantós i espectacular, però això, que a més, això, les vulneracions de drets encara són més flagrants. Aquestes vulneracions de drets fa molts anys que venen succeint, que no és una qüestió d'ara, que ara el conflicte s'ha fet molt més cruent.
En Pàgina Econòmica, els concessionaris preveuen un augment de la venda de cotxes híbrids i elèctrics durant el 2024.
Tot i això, el comercial de Hyundai Olot, Esteve Gasiot, afirma que falten molts punts de càrrega a nivell municipal i una millora de la xarxa elèctrica.
Previsions sembla que venen de cares al 2024 amb més ventes, alguna cosa més de ventes, sobretot perquè es preveu un increment de la venda de tot el tema híbrid, de tot el tema elèctric, que sembla que va pujant, tot i que encara ens falta que a nivell municipal hi hagi més punts de càrrega i que la xarxa elèctrica es posi més bé pel tema dels, sobretot dels elèctrics, però sí, sembla que ve una pujada de ventes de cares al cotxe híbrid i del cotxe elèctric.
Molta atenció, perquè accedir en vehicle a la zona del torrent de la Cabana serà ara 10 euros més car. L'Ajuntament de Can de Bànol continua prenent mesures amb l'objectiu de regular l'accés a l'espai natural i ara l'aparcament passa a ser de pagament tots els caps de setmana i festius a partir precisament d'aquest mateix cap de setmana. Escoltem a l'Oriol Lázaro, és l'alcalde del municipi.
Com que per poder gestionar aquests espais el que estem posant des de l'Ajuntament són recursos, sobretot recursos humans, persones que estan atenent aquests visitants que venen, estan donant-los informació i estan cuidant aquest entorn, que és un entorn delicat, i com que ve tanta gent, està realment malmès, o l'hem de cuidar molt perquè no quedi malmès, això té una despesa, té un cost, i el fet de cobrar aquests 10 euros dia en el pàrquing ens ajuda a mantenir aquest espai cuidat i que el pugui gaudir tothom.
Avui també parlarem de la gestió de l'aigua. Alguns ajuntaments es posen les piles. És el cas del de les Planes. L'Ajuntament vol canviar les canonades de fibrociment del municipi per d'altres de PVC.
Per fer-ho ha sol·licitat una subvenció per un valor de 300.000 euros al Departament de Medi Ambient. A causa del nombre de sol·licitants, la resolució no es farà pública fins al maig.
L'alcalde és en Marc Puig.
Ens hem presentat amb una subvenció d'un Next Generation, que són uns 300.000 euros que hem demanat per fer això, aquestes primeres actuacions, a canviar les tuberies que pugen dels pous fins als dipòsits municipals, instal·lar els sistemes de telecontrol i fer aquesta campanya de fuites.
L'Ajuntament de Molló tirarà endavant l'arranjament de la plaça Major gràcies a una subvenció provinent dels fons europeus.
L'obra contempla l'adequació de l'espai adreçat als vianants, evitant el pas excessiu de vehicles i l'ampliació de les voreres.
L'alcalde és en Pep Coma.
És on hi ha la majoria de restaurants, botigues, i per reconvertir aquesta plaça en un espai més amable per als negocis i per als ciutadans. Recordem que la plaça Major de Molló és un punt de pas de cotxes, de vehicles, i que el que volem fer és donar-li un caràcter més amable perquè la gent li vingui més de gust, doncs, estar a les terrasses del bar, els bars funcionin, es puguin mantenir els bars, les botigues, doncs, que mantenen la vida social del poble.
I encara més places prioritàries, en aquest cas la plaça de la Generalitat d'Argelaguer, prioritat per aquest 2024.
L'alcalde del poble, Guillem Ballas, reconeix que les obres no avancen en els terminis previstos.
La plaça va tard, però va. En principi, el que és la zona de la plaça, la part d'estructura, s'ha d'acabar aquest mes de gener, per tant ja s'està ultimant, després caldrà tota la part de jardinament. El que passa és que juntament amb la plaça hi havia tot un seguit d'altres intervencions que es feien a zones properes a la plaça que donaven sentit, no, a la intervenció aquesta, i aquestes encara estan pendents, alguna està una mica endarrerida.
Són les 8:08, avui l'atenció informativa, de fet la d'aquest cap de setmana, era a Santa Pau. Jordi Espadaler, reconegut amb el fesol d'or del municipi, l'antic mestre del poble, va ser un dels promotors de la fira l'any 1982.
Centenars de persones de dins i fora de la Garrotxa s'han reunit aquest diumenge a la plaça Major per degustar els fesols, malgrat la mala producció.
L'any 82 jo era mestre d'aquí, de l'escola Joan Margall de Santa Pau, i entre moltes de les activitats que vàrem fer de potenciar el coneixement de l'entorn i d'un servei d'arrelament al poble, ens va semblar que era molt interessant, i així s'ha demostrat avui, recuperar la Fira de Sant Anton.
Són les 8:09, a punt els esports, marcats per una victòria èpica per la Unió Esportiva Olot. In extremis, la Unió Esportiva Olot celebra aquesta victòria èpica a Nou Barris i atrapa l'Hospitalet al capdavant de la classificació.
Els olotins han derrotat la Montañesa amb un gol de Mainau en el minut 90, resultat final de 0-1. Han fet un cop sobre la taula el dia que jugaven a un dels camps més complicats de la Lliga i que només tenien un defensa central disponible. Estan empatats a tot amb l'Hospi i són campions d'hivern gràcies a la classificació de joc net.
Jo sempre dic que els meus equips tenen aquest punt de rauja i de mala hòstia que a mi m'agrada, que competeixen bé i que en els pitjors moments surten els jugadors, i avui vull destacar en Llubi, que ha fet un partit d'escàndol, per mi ha sigut el millor del partit, ell i Barnils. Barnils és la seva habitualitat.
És Pedro Dolera, amb el seu estil que el caracteritza, l'arriba tant a canviar de camp, almenys per un temps. El municipal Enric Requena ha patit les conseqüències de la llevantada de la setmana passada i el camp ha quedat totalment malmès. Això fa que els partits del primer equip no es puguin disputar a Ribes de Freser i s'hagin de jugar a Can de Bànol.
Es tracta d'una xarxa que ja feia temps que estava malmesa i que ara s'haurà de substituir.
Escoltem a l'Oriol Rubirom.
La llevantada ens ha arrencat una banqueta i aquesta banqueta s'ha emportat la valla que protegeix de la caiguda cap a la pista que hi ha baix del camp. Per tant, creiem que és impossible jugar un partit del primer equip amb aquestes condicions. Perquè...
És el president del Ribatana i l'hoquei Olot paga cars als errors i cau amb el Lleus. Resultat final 3-2. En aquest sentit, els olotins tanquen la primera volta amb 11 punts.
Només Marc Prat, amb un doblet, va ser capaç de mantenir viu a un equip que sempre va anar per darrere del marcador. La bola aturada va tornar a ser clau i en moments puntuals els de Miqui Ràfols no van gestionar bé els atacs. L'hoquei Olot encadena ara 4 partits consecutius sense guanyar.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Ens hem posat el dia amb 11 minuts. Ara és el moment de desenvolupar els principals continguts de la jornada. I comencem a Ripoll. El govern espanyol dona 20 dies a l'alcaldessa perquè enviï un informe exhaustiu sobre la gestió del padró. Demana com es tramiten els expedients, quins requisits s'exigeixen i quins són els terminis.
En una atenció als mitjans, posterior a la Junta Local de Seguretat de l'Hospitalet de Llobregat, el delegat del govern a Catalunya, Carlos Prieto, ha explicat que la subdelegació del govern espanyol a Girona ha enviat la carta a l'Ajuntament de Ripoll a instàncies seves per conèixer el detall de l'actuació municipal al voltant dels empadronaments.
El que volem és veure si es compleix la legalitat en l'empadronament de les persones que pretenen, doncs, evidentment, donar-se d'alta en aquest municipi. Hem enviat una carta a través de la subdelegació del govern a Girona, en ordre meva, perquè evidentment em preocupaven les notícies, per veure i donar-li 20 dies perquè ens contesti com es fan els procediments, quin és el tipus, diguem, de procés i si està arreglat segons la jurisdicció, doncs, vigent, i evidentment veure aquests plaços i si els plaços estan justificats o no sobre la seva tardança i veure si arriben a temps o no. Ens preocupa.
La documentació hauria de determinar si els terminis estan justificats després de detectar retards.
Ens preocupa molt més encara el discurs de l'odi. Ens preocupa el discurs de no voler integrar, del discurs contra la convivència en una mateixa comunitat. Hem de ser conscients que les comunitats són cada vegada més diverses, són cada vegada més plurals i hem de treballar conjuntament per poder fer una única societat i no societats dividides. I a mi discursos com, per exemple, el que fa l'alcaldessa de Ripoll em preocupen profundament, com em preocupen altres declaracions del Partit Popular a altres comunitats autònomes, algunes d'elles també governades en Vox, sobre la immigració o sobre la polèmica, per exemple, ahir que es va produir a Madrid, que crec que és bastant, diguem, aclaridora d'allò que estic dient.
En cas que no hi hagi resposta o que no s'ajusti a la legislació, es traslladarà la situació a l'advocacia de l'Estat per conèixer quins són els següents passos a seguir.
I Sílvia Oriol ja ha respost, ha dit que el govern espanyol es preocupi d'Espanya i deixi en pau Catalunya. L'alcaldessa de Ripoll demana més ordre i menys efecte crida. L'alcaldessa del municipi ha respost d'aquesta manera a través de les xarxes socials al requeriment que li ha fet el govern espanyol sobre la gestió de l'empadronament al municipi i ha demanat a l'executiu espanyol que es preocupi d'Espanya i deixi en pau els catalans. A més, en un altre publicació a la xarxa X, Orriols ha criticat la gestió de la immigració i ha reclamat més ordre i menys efecte crida. El missatge va acompanyat d'una fotografia on es veuen cadàvers de persones immigrants en l'intent d'assaltar la tanca de Melilla el 2022 i l'alcaldessa acusa el govern espanyol de ser-ne corresponsable. Diu els corresponsables d'això han enviat una carta a Ripoll per investigar si vulnero drets humans. No teniu vergonya, són paraules textuals a les xarxes de la Sílvia Orriols. Amb tot plegat, unes 200 persones es concentren a Ripoll per defensar el dret a l'empadronament. Cap persona és il·legal, han cridat. El president de la comunitat musulmana afirma que hi ha famílies que no tenen accés a educació o sanitat.
Unes 200 persones s'han concentrat aquest dissabte davant l'Ajuntament de Ripoll per defensar el dret a l'empadronament i per denunciar que l'equip de govern encapçalat per Sílvia Orriols posa traves a les sol·licituds. Darrere pancartes on s'hi podia llegir no al racisme o no a la islamofòbia, els manifestants han clamat que cap persona és il·legal. El manifest que han llegit durant l'acte remarca que l'empadronament és un dret no que no es pot posar en dubte ni restringir, perquè és el que permet accedir als serveis bàsics per viure, conviure i gaudir del benestar. El president de la comunitat musulmana, Anur, afirma que a Ripoll hi ha famílies que no tenen accés a educació o sanitat, tot i complir amb els requisits.
Bueno, el que no se puede padronar, por ejemplo, como las familias que tienen hijos que han acaban de traer los hijos aquí al pueblo, entonces no pueden ir al cole, no pueden ir al CAP o al hospital, entonces no se puede hacer nada sin empadronamiento.
El president de l'Ural, Yassin Yassin, ha afirmat que l'equip de govern perjudica sobretot la comunitat musulmana i subratlla que tenen comptabilitzades almenys 7 famílies que es troben en una situació de vulnerabilitat perquè no resol amb celeritat la seva sol·licitud d'empadronament, tot i complir els requisits.
Més qüestions de l'actualitat informativa. Ara a Olot se sumen a l'onada de solidaritat amb Palestina. La plataforma ciutadana Garrotxa en Palestina demana que s'aturi el comerç d'armes i les relacions amb Israel.
Ho ha fet durant la concentració d'aquest dissabte davant l'església de Sant Esteve, on hi han format part desenes de persones.
La seguit en Guillem Guardiola.
Nova concentració a Olot aquest dissabte per demanar l'aturada del genocidi a Palestina i també la fi del comerç d'armes i les relacions amb Israel. La plataforma ciutadana Garrotxa en Palestina s'ha sumat a la convocatòria de la xarxa solidària contra l'ocupació de Palestina, que exigeix al govern espanyol mesures concretes i eficaces contra el genocidi a la Franja de Gaza i l'ocupació, l'apartheid i el colonialisme a Palestina. Pel que fa a la plataforma garrotxina, ha denunciat aquest dissabte l'enquistament del conflicte i l'omissió per part dels governs i països respecte a la vulneració de drets a Palestina. Segons Elisenda Xifra, membre de la plataforma, s'ha construït un fals relat del conflicte.
Segurament totes ens sentim molt més implicades perquè hi han hagut, doncs, bueno, per suposat el nombre de morts és espantós i espectacular, però això que a més això, les vulneracions de drets encara són més flagrants. Aquestes vulneracions de drets fa molts anys que venen succeint, que no és una qüestió d'ara, que ara el conflicte s'ha fet molt més cruent.
La plataforma ciutadana Garrotxa en Palestina té la intenció de continuar fent d'altaveu del conflicte i organitzar més concentracions que, confien, portin a aturar la guerra. Segons una de les altres membres de la plataforma, Clara Caballero, una de les funcions d'aquestes concentracions és fer pressió davant la inacció dels governs.
És impactant si veure com d'aquí no tan lluny s'estan morint gent. Cada dia es parla de 100 nens assassinats, ho estem veient, ho estem seguint a les xarxes, com aquesta impotència de, bueno, de veure la mort a l'avisada, no? Els governs no estan responent, aleshores, doncs una mica de fer consciència i d'intentar fer coses perquè canviï el conflicte o s'aturi.
La concentració per demanar l'aturada del conflicte entre Israel i Palestina s'ha dut a terme de forma simultània a un centenar de poblacions de l'estat espanyol.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Pàgina econòmica, els concessionaris preveuen un augment de la venda de cotxes híbrids i elèctrics durant el 2024. Tot i això, el comercial de Hyundai Olot, Esteve Gasiot, afirma que falten molts punts de càrrega a nivell municipal i una millora de la xarxa elèctrica, Aniol.
Durant el 2023 ja s'ha notat un augment pel que fa al nombre de vehicles híbrids o elèctrics que circulen per les carreteres. Tot i que encara estem molt lluny del que demana Europa, la idea és que durant aquest any el nombre de vendes d'aquests vehicles segueixi augmentant. Cal destacar que el tipus de vehicle preferit per la ciutadania és el cotxe híbrid, ja que l'elèctric, a hores d'ara, segueix estant a un preu bastant elevat i encara ho dificulta més el fet que la xarxa elèctrica encara no estigui del tot ben adaptada a aquesta mobilitat sostenible. El comercial de Hyundai Olot, Esteve Gasiot, explica quines són les previsions de cares al 2024.
Les previsions sembla que venen de cares al 2024 amb més ventes, alguna cosa més de ventes, sobretot perquè es preveu un increment de la venda de tot el tema híbrid, de tot el tema elèctric, que sembla que va pujant, tot i que encara ens falta pues, que a nivell municipal doncs, hi hagi més punts de càrrega i que la xarxa elèctrica es posi més bé pel tema dels, sobretot dels elèctrics. Però sí, sembla que ve una pujada de ventes de cares al cotxe híbrid i del cotxe elèctric.
I és que l'increment de la gasolina i el gasoil, entre d'altres, també ha provocat que molta gent comenci a comprar cotxes elèctrics i híbrids, ja que baixen molt més els consums. Gasió preveu que d'aquí a pocs anys els vehicles que no siguin de combustió comencin a predominar a les carreteres.
Preveu que en 4-5 anys el tant percent de vehicle híbrid, sobretot, més que elèctric, el vehicle híbrid pues, arribi a superar pràcticament el 50% del vehicle que estem venguent, no? Elèctric, de moment no estem amb aquests números, o l'elèctric hem d'intentar arribar pues, a números del voltant d'entre el 15 i el 20%, però això de moment és complicat perquè el cotxe elèctric, com sabeu, està encara a un preu una mica pujat, la xarxa de càrrega és una mica més complicada, per tant aquest cotxe encara va avançant molt ràpid, és un vehicle que ha vingut per quedar-se, però encara tardarem uns anys a que sigui majoritari.
Pel que fa a les comarques de la Garrotxa i el Ripollès, a conseqüència de les zones muntanyoses que hi ha, els cotxes que més sortida tenen són el SUV. Gasiot explica que el percentatge de nombres de vendes de SUV és del 70% respecte al 30% dels turismes.
Accedir en vehicle a la zona del Torrent de la Cabana serà ara 10 euros més car. L'Ajuntament de Can de Bànol continua prenent mesures amb l'objectiu de regular l'accés a l'espai natural i ara l'aparcament passa a ser de pagament tots els caps de setmana i festius, precisament a partir d'aquest proper cap de setmana. Ens ho explica la Judit Curós.
Continuen les mesures per regular l'accés al Torrent de la Cabana. L'Ajuntament de Can de Bànol ha començat a moure fitxa amb l'objectiu de preservar l'espai natural que rep una gran afluència al llarg de l'any. En aquest cas, l'aparcament passa a ser de pagament tots els caps de setmana i festius de l'any, així com també durant la temporada alta d'estiu i Setmana Santa. El preu d'aquest és de 10 euros per vehicle i dia que aniran destinats a recursos pel mateix espai. Ho explica l'alcalde de Can de Bànol, Oriol Lázaro.
Com que per poder gestionar aquests espais el que estem posant des de l'Ajuntament són recursos, sobretot recursos humans, persones que estan atenent aquests visitants que venen, estan donant-los informació i estan cuidant aquest entorn, que és un entorn delicat, i com que ve tanta gent, està realment malmès, o l'hem de cuidar molt perquè no quedi malmès, això té una despesa, té un cost, i el fet de cobrar aquests 10 euros dia en el pàrquing ens ajuda a mantenir aquest espai cuidat i que el pugui gaudir tothom.
Això no ha eliminat l'ecotaxa de 5 euros que ja s'imposava des del 2017 a tots els visitants per poder accedir a l'espai natural, que continuarà sent obligatòria.
No deixem encara el medi ambient, els ajuntaments es posen les piles per no perdre aigua. L'Ajuntament de les Planes vol canviar les canonades de fibrociment del municipi per d'altres de PVC.
Per fer-ho ha sol·licitat una subvenció per un valor de 300.000 euros al Departament de Medi Ambient. A causa del nombre de sol·licitants, la resolució no es farà pública fins al maig.
Informa Pere Ubach.
Segons les dades publicades per la Generalitat que recullen el consum d'aigua per municipis, les Planes d'Hostoles és el quart poble de la Garrotxa que, de mitjana, ha consumit més aigua per habitant el 2023, 447 litres. Ara bé, segons el seu alcalde, Marc Puig, aquestes dades tenen una explicació. El municipi fa anys que pateix fuites d'aigua i la solució per tallar el problema d'arrel seria canviant les canonades que conformen la xarxa municipal. El cert és que aquesta xarxa encara compta amb diverses zones de fibrociment que s'haurien de canviar per canonades de PVC, un projecte del tot inassumible per l'Ajuntament de les Planes.
Ens hem presentat amb una subvenció d'un Next Generation, que són uns 300.000 euros que hem demanat per fer això, aquestes primeres actuacions, de canviar les tuberies que pugen dels pous fins als dipòsits municipals, instal·lar el sistema de telecontrol i fer aquesta campanya de fuites. Era una resolució que havíem de conèixer aquest mes de gener, però la gran quantitat que de demandes que hi ha hagut a nivell de Catalunya ens han dit només de començar l'any que ho llargaran la resolució fins al mes de maig, més o menys.
Segons Puig, també és necessària una diagnosi per esbrinar en quins punts del municipi es perd l'aigua.
Sí que ens sembla que són totes el Jonquer, Poca Farina i segurament el carrer Secretari Salvador Simón, però fins que no tinguem aquesta campanya de fuites feta, això ens farà molt complicat poder reduir consums.
Puig assegura que el de l'aigua és un problema que difícilment solucionaran en aquesta legislatura. Afirma que la inversió necessària per modernitzar la xarxa de canonades municipal és d'uns 3 milions d'euros. Tot i això, l'alcalde de Les Planes avisa que encara que no se'ls concedeixi la totalitat de la subvenció que esperen, afirma que com a ajuntament tiraran endavant la campanya de detecció de fuites i instal·laran un sistema de telecontrol, una instal·lació que puja a uns 35.000 euros i que poden fer front gràcies a un ajut de la Diputació de Girona.
Anem als esports. La Unió Esportiva Olot celebra una victòria èpica a Nou Barris i atrapa l'Hospitalet al capdavant de la classificació.
Els olotins han derrotat la muntanyesa amb un gol de Mainau en el minut 90, resultat final de 0-1. Han fet un cop sobre la taula el dia que jugaven a un dels camps més complicats de la Lliga i que només tenien un defensa central disponible. Estan empatats a tot amb l'Hospi i són campions d'hivern gràcies a la classificació de joc net.
David Planella.
Victòria de molt de mèrit de la Unió Esportiva Olot al municipal de Nou Barris. L'equip de Pedro Dolera es va imposar el quart classificat, adaptant-se al camp més petit de la Lliga i jugant amb dues baixes molt sensibles a l'eix de la defensa. Bruno Perone, amb una ruptura al bessó, i Ayala, amb un esquinç al turmell, van deixar la línia defensiva en quadre, però Jubi es va multiplicar en la posició de central i, fent parella amb Bernils, va mantenir a ratlla l'atac de la muntanyesa. L'Olot va recuperar la solidesa defensiva el dia que més falta li feia i va guanyar amb un gol al temps afegit quan semblava que el 0-0 ja no es mouria del marcador. L'entrenador remarca que va ser una victòria d'equip.
Jo sempre dic que els meus equips tenen aquest punt de rauja i de mala hòstia que a mi m'agrada, que competeixen bé i que en els pitjors moments surten els jugadors, i avui vull destacar el Llubi, que ha fet un partit d'escàndol. Per mi ha sigut el millor de partit, ell i Bernils és la seva habitualitat. Llubi ha fet un esforç increïble en aquesta posició, que no és la seva, en un camp difícil, i ho ha tret endavant, amb la qual vull dir, no puc estar més content.
L'autor del gol de la victòria va ser Joan Mainau, un heroi inesperat que va saber ser en el lloc i en el moment oportuns. Ja en el minut 90 va empènyer amb el nas al fons de la xarxa una pilota procedent d'un servei de banda de bigues que Bernils havia prolongat amb el cap i va desfermar l'eufòria a l'equip olotí, conscient de la importància de guanyar Nou Barris.
Ens acostem a 8:45 del matí. A la tornada seguirem desgranant l'actualitat informativa d'aquest dilluns i avui. Parlarem de l'escola de campaners de la Vall d'en Bas, perquè està sent tot un èxit.
Cop i Olot, la més gran superfície del món de l'oficina i l'escola de les nostres comarques. Autoservei de còpies i impressions en color i blanc i negre. Enquadernacions, plastificacions i confecció de segells de goma. Estem a la carretera de Riudaura 14, al 972 26 86 65 i a copiolot.com. Obert de 9 a 2 i de 5 a 8. Dissabtes de 10 a 2. Cop i Olot, més de 30 anys de servei tècnic a tot Catalunya. Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Et sona aquest soroll? És el so del teu nou cotxe elèctric. No saps com recarregar-lo a casa o et fa por fer-ho per la despesa del punt de càrrega? Som la teva solució. Som Figueres Fills. Demana'ns informació i et farem la instal·lació a mida pel teu cotxe. Figueres Fills, a la plaça Manel Marcillo 6 d'Olot, al 972 27 00 31 i a les nostres xarxes socials. Figueres Fills, il·luminem la teva vida des de fa més de 50 anys.
Perquè amb la salut no s'hi juga. Necessites una assistència sanitària sense esperes, amb la lliure elecció de metge, amb la salut dental de les pròtesis internes i externes incloses. Tot això és possible. A Ponset Consultors, Assegurances Bilbao, t'oferim l'assegurança d'assistència sanitària CoSalut. Amb totes aquestes cobertures, més de 25.000 professionals a la teva disposició, a un preu assequible. Informa-te'n a Ponset Consultors, Assegurances Bilbao.
A Olot, al carrer Notari Clusells 2 Baixos i a Ripoll, al carrer Brugués i al 972 26 67 12. Ponset Consultors, més de 40 anys al vostre servei.
Doctor César Blasco, prestigiós especialista en ginecologia i obstetrícia amb més de 30 anys d'experiència. Disposa del millor equipament del moment i d'un servei d'alta qualitat mèdica. El doctor César Blasco us visita a Opgyn Olot, al carrer Panyó 6. Demaneu hora trucant al 600 33 83 82 o al 972 28 09 15. Opgyn Olot, la confiança de l'experiència.
Flexibles, responsables i econòmics, ens adaptem a les teves necessitats. Llimpi Olot, som l'empresa de neteja que estaves buscant. Professionals de la neteja des del 1981. Llimpi Olot, notaràs els resultats.
Llimpi Olot, ens hem traslladat a l'avinguda Antoni Gaudí 31 d'Olot.
Són 8:45 del matí. Bon dia i bona hora. El govern espanyol dona 20 dies a l'alcaldessa de Ripoll perquè enviï un informe exhaustiu sobre la gestió del padró. Demana com es tramiten els expedients, quins requisits s'exigeixen i quins són els terminis. Escoltem el responsable del delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto.
El que volem és veure si es compleix la legalitat en l'empadronament de les persones que pretenen, doncs, evidentment, donar-se d'alta en aquest municipi. Hem enviat una carta a través de la subdelegació del govern a Girona, en ordre meva, perquè evidentment em preocupaven les notícies, per veure i donar-li 20 dies perquè ens contesti com es fan els procediments, quin és el tipus, diguem, de procés i si està arreglat segons la jurisdicció, doncs, vigent, i evidentment veure aquests plaços i si els plaços estan justificats o no sobre la seva tardança i veure si arriben a temps o no. Ens preocupa.
Mentrestant, l'alcaldessa de Ripoll ja ha respost. El representant del govern espanyol a Catalunya li ha dit que es preocupi d'Espanya i que deixi en pau Catalunya. L'alcaldessa de Ripoll demana més ordre i menys efecte crida. Paral·lelament, unes 200 persones s'han concentrat aquest cap de setmana a Ripoll per defensar el dret a l'empadronament.
Diuen que cap persona és il·legal. El president de la comunitat musulmana afirma que hi ha famílies que no tenen accés a educació o sanitat.
Bueno, el que no se puede padronar, por ejemplo, como las familias que tienen hijos que acaban de traer los hijos aquí al pueblo, entonces no pueden ir al cole, no pueden ir al CAP o al hospital, entonces no se puede hacer nada sin empadronamiento.
Europa també ha demanat explicacions al govern espanyol sobre què està passant a Ripoll. A Olot se sumen a l'onada de solidaritat amb Palestina. La plataforma ciutadana Garrotxa en Palestina demana que s'aturi el comerç d'armes i les relacions amb Israel.
Ho ha fet durant la concentració d'aquest dissabte davant l'església de Sant Esteve, on hi han format part desenes de persones.
Escoltem l'Elisenda Xifra, és membre de l'entitat organitzadora.
Segurament totes ens sentim molt més implicades perquè hi han hagut, doncs, bueno... Per suposat, el nombre de morts és espantós i espectacular, però això, que a més, això, les vulneracions de drets encara són més flagrants. Aquestes vulneracions de drets fa molts anys que venen succeint, que no és una qüestió d'ara, que ara el conflicte s'ha fet molt més cruent.
Els concessionaris preveuen un augment de la venda de cotxes híbrids i elèctrics durant el 2024.
Tot i això, el comercial de Hyundai Olot, Esteve Gasiot, afirma que falten molts punts de càrrega a nivell municipal i una millora de la xarxa elèctrica.
Previsions sembla que venen de cares al 2024 amb més ventes, alguna cosa més de ventes, sobretot perquè es preveu un increment de la venda de tot el tema híbrid, de tot el tema elèctric, que sembla que va pujant, tot i que encara ens falta, pues, que a nivell municipal, doncs, hi hagi més punts de càrrega i que la xarxa elèctrica es posi més bé pel tema dels, sobretot dels elèctrics. Però sí, sembla que hi ha una pujada de ventes de cares al cotxe híbrid i del cotxe elèctric.
Doncs atenció, perquè accedir en vehicle a la zona del torrent de la Cabana serà ara 10 euros més car. L'Ajuntament de Can de Bànol continua prenent mesures amb l'objectiu de regular l'accés a l'espai natural. L'Oriol Lázaro és l'alcalde del municipi.
Com que per poder gestionar aquests espais el que estem posant des de l'Ajuntament són recursos, sobretot recursos humans, persones que estan atenent aquests visitants que venen, estan donant-los informació i estan cuidant aquest entorn, que és un entorn delicat, i com que ve tanta gent està realment malmès, o l'hem de cuidar molt perquè no quedi malmès, això té una despesa, té un cost, i el fet de cobrar aquests 10 euros dia en el pàrquing ens ajuda a mantenir aquest espai cuidat i que el pugui gaudir tothom.
L'Ajuntament de les Planes vol canviar les canonades de fibrociment del municipi per d'altres de PVC.
Per fer-ho ha sol·licitat una subvenció per un valor de 300.000 euros al Departament de Medi Ambient. A causa del nombre de sol·licitants, la resolució no es farà pública fins al maig.
L'alcalde és en Marc Puig.
Ens hem presentat amb una subvenció d'un Next Generation, que són uns 300.000 euros que hem demanat per fer això, aquestes primeres actuacions, de canviar les tuberies que pugen dels pous fins als dipòsits municipals, instal·lar els sistemes de telecontrol i fer aquesta campanya de fuites. Era una resolució que havíem de conèixer aquest mes de gener, però la gran quantitat que de demandes que hi ha hagut a nivell de Catalunya ens han dit només de començar l'any que ho llargaran la resolució fins al mes de maig, més o menys.
Són les 8:34, de què parlarem a partir d'ara? Doncs de l'Ajuntament de Molló, que tirarà endavant l'arranjament de la plaça Major gràcies a una subvenció provinent de fons europeus.
L'obra contempla l'adequació de l'espai adreçat als vianants, evitant el pas excessiu de vehicles i l'ampliació de les voreres. L'objectiu del consistori és que sigui una zona més amable i on tots els veïns i veïnes puguin passar-hi part del seu temps lliure.
La plaça de la Generalitat d'Argelaguer és la prioritat del consistori per aquest 2024.
L'alcalde del poble, Guillem Ballar, reconeix que les obres no avancen en els terminis previstos.
També anirem fins a Santa Pau, perquè Jordi Espadaler és reconegut amb el Fesol d'Or.
L'antic mestre del poble va ser un dels promotors de la fira l'any 1982.
I el 3 de febrer tindrà lloc a Vall de Núria el primer sopar benèfic organitzat per l'hotel Vall de Núria i l'aula d'hostaleria del Ripollès, juntament amb entitats de la comarca i Ferrocarrils de la Generalitat. Amb aquesta acció es vol donar suport als col·lectius més vulnerables del Ripollès, donant la màxima importància al producte de proximitat. I també parlarem de literatura, perquè aquest cap de setmana s'ha presentat la nova novel·la de la Maribel Torres. Es diu Cartes marcades i el que pretén és destapar el rerefons de les xarxes de prostitució. En esports, una de freda i una de calenta. La Unió Esportiva Olot celebra una victòria èpica a Nou Barris i atrapa l'Hospitalet al capdavant de la classificació.
Els últims han derrotat la muntanyesa amb un gol de Mainau en el minut 90. Han fet un cop sobre la taula el dia que jugaven a un dels camps més complicats de la categoria i que només tenien un defensa central disponible.
El seu entrenador, en Pedro Dolera, especialment satisfet.
Jo sempre dic que els meus equips tenen aquest punt de rauja i de mala hòstia que a mi m'agrada, que competeixen bé i que en els pitjors moments surten els jugadors, i avui vull destacar en Llubi, que ha fet un partit d'escàndol, per mi ha sigut el millor del partit, ell i Barnils és la seva habitualitat. Llubi ha fet un esforç increïble en aquesta posició, que no és la seva, en un camp difícil, i ho ha tret endavant, amb la qual vull dir, no puc estar més content.
A la Ribetana, de la seva banda, canvia de camp, almenys per un temps. Què ha passat, Daniel?
Doncs el municipal Enric Requena ha patit les conseqüències de la llevantada de la setmana passada i el camp ha quedat malmès.
L'hoquei Olot apaga cars els errors i cau a Manlleu. Resultat final 3-2. Els olotins tanquen la primera volta amb 11 punts.
Només Marc Prat amb un doblet va ser capaç de mantenir viu a un equip que sempre va anar per darrere el marcador. La bola aturada va tornar a ser clau i en moments puntuals els de Miqui Ràfols no van gestionar bé els atacs. L'hoquei Olot encadena ara 4 partits consecutius sense guanyar.
Són les 8:37.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Anem a Catalunya, Espanya i el món. El PSOE i el PP desembarquen a Galícia i s'enfronten per l'amnistia i les polítiques socials.
El PSOE avala el full de ruta i els pactes marcats per Sánchez, i el Partit Popular critica la llei d'amnistia i diu que la convivència que pregonen els socialistes és conveniència.
Per cert, que Sánchez promet un pla de xoc en matemàtiques i comprensió lectora pel daltabaix del PISA.
El govern espanyol inclourà als pressupostos generals de l'Estat una partida que pot superar els 500 milions d'euros durant la legislatura per al pla destinat a prop de 5 milions d'alumnes.
Detenen un pare per endur-se 4 menors tutelats a Lleida i en busquen la mare.
Els Mossos d'Esquadra sospiten que la dona se'ls hauria emportat al país d'origen.
Itàlia bloqueja durant 20 dies l'Open Arms i posa una multa de 10.000 euros a l'ONG.
Itàlia els acusa d'obstaculitzar la feina d'una patrullera líbia durant el rescat d'una embarcació carregada de migrants.
Rússia denuncia una massacre de civils en un mercat de Donetsk.
Les autoritats prorusses de la regió anexionada han atribuït el bombardeig a l'exèrcit d'Ucraïna.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
Anem a les temperatures. Aquest matí ha tornat a glaçar de valent, però ens hem de preparar per una setmana que vindrà marcada per temperatures de primavera. Tot plegat ens ho explicarà de seguida en Dani Ramírez. Abans mirem els termòmetres.
Doncs tenim 6 graus negatius a Vall de Núria, 4 sota 0 a Vall d'en Bas i a Mieres, 3 negatius també a Ripoll, Ribes de Freser, Molló i Vic, 2 a Olot, a Das i a Camprodon, 1 grau negatiu a Sant Feliu de Pallerols i Anglès, 0 a Castellfollit de la Roca i ja positius, 1 grau a Girona, 2 a Santa Pau, Figueres i Banyoles i 3 graus a Roses.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Dani Ramírez.
El temps vindrà marcat avui per un anticicló cada cop més fort. Hem tingut un cap de setmana fred, de nit, matinada. Ahir, per exemple, vam arribar a 14, 15, 16 graus, alguns indrets, per exemple, Mieres. Màxima 16, a Olot 13, però la mínima va ser baixa, sota 0, 4 sota 0 Mieres. Per tant, les nits són fredes, també hi ha humitat, boira que avui es pot repartir a molts indrets, fins i tot també cap al Gironès, les Gavarres, punts del Baix Empordà, però especialment cap a Osona, i l'ambient serà gèlid, de matinada, inversió tèrmica, tot i que avui, com a novetat, comença a pujar la temperatura muntanya, temperatures 4, 5 o 8 graus més altes que no pas ahir. Cal destacar, doncs, aquesta tendència d'anticicló d'inversió tèrmica que farà que les nits siguin fredes, a cota baixa, però muntanya, tant al Montseny, Guilleries, com també al Pirineu, la temperatura pujarà dalt de tot dels pics més alts. Bé, tendència avui a un dia variable a la tarda, una mica ennuvolat al Pirineu, no hi ha d'haver precipitació, i bé, tota la setmana anticiclònica, això va per llarg, per tant no plourà els propers 7, 8 o 10 dies ben bé, acabaríem el mes de gener, creiem, sense cap canvi de temps i cap pluja. Les properes nits seran fredes, però no tant, i destaquem la pujada forta de temperatures que tindrem de cara a dimecres i divendres, amb màximes que podrien superar els 16-17 graus a 2.000 metres al Pirineu. Per tant, a cota baixa també puja la temperatura, però especialment a muntanya. Podríem arribar a superar els 22 o 24 graus els propers dies.
Per començar bé l'any, tornen les mariscades de Peixos Isma. Encarrega-la a la botiga o trucant al telèfon 972-03-9152 i passa-la a buscar divendres 26 o dissabte 27 de gener. Un quilo de musclos gallecs, mig quilo d'escopinyes, mig quilo de cloïsses, mig quilo de navalles vives i una safata de 6 amborinyes, tot per només 25 euros. Corre, corre, no te'n quedis sense i encarrega-la ja. Peixos Isma!
Tres minuts i tres quarts de nou, l'Ajuntament de Molló tirarà endavant l'arranjament de la plaça Major gràcies a una subvenció provinent dels fons europeus. L'obra contempla l'adequació de l'espai adreçat als vianants, evitant el pas excessiu de vehicles i l'ampliació de les voreres. L'objectiu del consistori és que sigui una zona més amable i on tots els veïns i veïnes puguin passar-hi part del seu temps lliure. Ens ho explica la Judit Lechon.
Molló és un dels 44 municipis catalans que podrà beneficiar-se de part d'una subvenció europea enfocada a l'execució de projectes per preservar i potenciar el patrimoni cultural. El projecte que ha decidit tirar endavant Molló és la millora de la plaça Major, un espai que acull bona part de l'activitat al municipi en tractar-se d'una zona amb comerços i establiments de restauració. Pep Coma és l'alcalde de Molló.
És on hi ha la majoria de restaurants, botigues, i per reconvertir aquesta plaça en un espai més amable per als negocis i per als ciutadans. Recordem que la plaça Major de Molló és un punt de pas de cotxes, de vehicles, i que el que volem fer és donar-li un caràcter més amable perquè la gent li vingui més de gust doncs, estar a les terrasses del bar, els bars funcionin, es puguin mantenir els bars, les botigues, doncs, que mantenen la vida social del poble.
L'obra té un cost de 300.000 euros, 200.000 dels quals provenen de l'aportació europea. Per a la resta, el consistori haurà de buscar altres fonts de finançament.
Ampliant voreres perquè es puguin ampliar terrasses i donar-li un caràcter més amable, menys pas de vehicles i donar-li aquest caràcter més de punt de trobada, de punt social.
L'adequació ha d'estar acabada abans del 2027, la data límit estipulada per a l'execució de tots els projectes finançats amb fons europeus.
I Argelaguer, la plaça de la Generalitat és la prioritat de l'Ajuntament per aquest 2024. Segons l'alcalde del poble, Guillem Ballàs, les obres no avancen en els terminis previstos. De moment, s'han fet actuacions de clavegram i d'altres vinculades amb l'estructura principal d'aquest espai.
Fa prop d'un any que Argelaguer treballa en la redemolació de la seva plaça major i ara, tot i que els treballs van amb retard, el seu alcalde, Guillem Ballàs, assegura que tota la part estructural del projecte s'ha d'acabar aquest gener. Es tracta d'un dels projectes més importants que ha viscut el municipi en els últims anys, però que per una cosa o altra s'ha anat endarrerint. Ara Ballàs diu que aquest any és el bo.
La plaça va tard, però va. En principi, el que és la zona de la plaça, la part d'estructura, s'ha d'acabar aquest mes de gener. Per tant, ja s'està ultimant. Després caldrà tota la part de jardinament. El que passa és que, juntament amb la plaça, hi havia tot un seguit d'altres intervencions que es feien a zones properes a la plaça que donaven sentit, no?, a la intervenció aquesta, i aquestes encara estan pendents, alguna està una mica endarrerida.
Segons Ballàs, acabar amb les obres a la plaça Major de Argelaguer és la prioritat actual del consistori.
Ara, la intervenció més important que tenim i que fa molts anys que coeix és acabar la plaça. Després, paral·lelament, s'ha demanat unes intervencions a la carretera i, a més a més, hi ha demanada, tot amb el tema aquest, tornant al tema de l'aigua, tota una part de renovació de xarxa de la zona que ens queda, que és la zona de la carretera i una petita part del carrer Major.
El projecte de la plaça Major d'Argelaguer té un pressupost tancat de més d'un milió d'euros.
I ara marxem cap a Santa Pau perquè Jordi Espadaler és reconegut amb el Fesol d'Or. L'antic mestre del poble va ser un dels promotors de la fira l'any 1982. Centenes de persones de dins i fora de la Garrotxa s'han reunit aquest cap de setmana a la plaça Major per degustar els fesols, malgrat la mala producció.
Les males collites dels últims dos anys no han impedit que a Santa Pau se celebrés aquest diumenge una nova fira del fesol. Si bé és cert que alguns establiments se'ls hi han acabat els fesols abans d'hora, centenars de persones han pogut degustar els productes de gairebé una quinzena de parades a la plaça Major. Els santpauencs i santpauenques estaven satisfets de poder tastar els fesols de nou.
Soc d'aquí Santa Pau de tota la vida i, clar, a la fira hi venim sempre. Sí, bueno, depèn del temps, això dels fesols. Aquí, clar, aquest temps que ha fet, tanta sequedat i això, no ha deixat que... Això que els fesolers ja estan prou amoïnats, eh?
Un dels moments més emotius de la fira ha sigut durant l'entrega del Fesol d'Or, un reconeixement que enguany s'ha endut Jordi Espadaler, que, entre altres funcions, havia exercit de mestre a l'escola del poble fa uns anys.
L'any 82 jo era mestre d'aquí, de l'escola Joan Margall de Santa Pau, i entre moltes de les activitats que vàrem fer de potenciar el coneixement de l'entorn i d'un servei d'arrelament al poble, ens va semblar que era molt interessant, i així s'ha demostrat avui, recuperar la fira de Sant Anton.
L'alcaldessa de Santa Pau, Cris Capó, per la seva banda, ha lamentat la mala collita d'enguany.
I anem cap a la Vall de Núria, perquè el pròxim 3 de febrer tindrà lloc el primer sopar benèfic organitzat per l'hotel Vall de Núria i l'aula d'hostaleria del Ripollès, juntament amb diverses entitats de la comarca. Amb aquesta acció es vol donar suport als col·lectius més vulnerables de la zona, donant també la màxima importància al producte de proximitat. Ens ho explica en Pol Balcells.
Ja s'està cuinant el primer sopar benèfic de la Vall de Núria. L'hotel de l'estació de muntanya i l'aula d'hostaleria del Ripollès col·laboren amb diferents entitats del Ripollès per oferir un menú degustació per a tots els comensals. Una activitat amb el suport de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Tots els diners recaptats aniran destinats al Banc d'Aliments del Ripollès, gestionat per la Creu Roja. Raül Anquela és el director de l'hotel de Vall de Núria.
Estem preparant un sopar benèfic organitzat per l'aula d'hostaleria,
l'Hotel Vall de Núria i amb la col·laboració de diferents entitats de la comarca, producte del Ripollès, Ferrocarrils, Institut Abat Oliva i tot això. I tots els fons aniran al Banc d'Aliments del Ripollès, gestionat per Creu Roja.
El projecte vol reivindicar el producte del Ripollès. A més, vol servir perquè la gent no vegi la Vall de Núria com una estació d'esquí, sinó que vol reivindicar el complex com una estació pels 365 dies a l'any. Tots els plats que conformaran el menú estaran elaborats tant pel personal de l'hotel de la Vall de Núria com el mateix alumnat i professorat de l'aula d'hostaleria del Ripollès. Amb un preu de 55 euros per persona, el menú també inclou els trajectes del cremallera, tant l'anada com la tornada. I els tiquets per participar-hi ja estan a la venda en línia.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura, ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots? Avui esmorzem amb...
Avui hem convidat en Xavier Pallàs, és el director de l'Escola de Campaners de la Vall d'en Bas.
Amb el suport de Tuiti.
I és que, contra tot pronòstic, està sent tot un èxit. L'Escola de Campaners de la Vall d'en Bas ja supera totes les expectatives. El centre té 18 alumnes matriculats i la llista d'espera ja supera la cinquantena de persones. Xavier, què tal? Com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia, molt bé.
Bé, d'entrada, enhorabona, eh? Perquè, déu-n'hi-do, l'èxit que està assolint aquesta Escola de Campaners, que té molt poc temps de vida.
Sí, la veritat és que hem quedat molt sorpresos de la bona acollida que ha tingut. I també sorpresos, doncs, de que no només hagi tingut ressò a la Garrotxa, sinó que ve gent d'arreu de Catalunya, doncs, per aprendre a tocar, doncs, les campanes de la forma tradicional que es feia aquí a Catalunya, no?
Sempre ens ha agradat tocar campanes?
Bé, sempre han sigut un dels elements més importants, tant com a mitjà de comunicació com també com a element cohesionador de la societat, no? I per tant ho portem molt vinculat a la nostra cultura i a la nostra identitat. I quan la gent les sent, bueno, sent les campanes del seu poble, se sent a la seva terra, no?
Explica'ns quines són les inquietuds de les persones que s'apunten a l'Escola de Campaners. Què volen aprendre? És a dir, la història de les campanes, volen aprendre a tocar-les, pretenen anar més enllà composant melodies?
Mira, sobretot el que volen és recuperar, doncs, el nostre patrimoni. I contem, doncs, que ja fa uns quants anys, doncs, la Generalitat, doncs, va declarar el toc de campanes element festiu d'interès nacional i ara l'UNESCO com a patrimoni immaterial de la humanitat. Doncs això ha despertat una mica la consciència de la gent de la importància que tenen les campanes i com aquell llenguatge de mica en mica s'havia anat perdent. I, per tant, la majoria de persones tenen aquesta inquietud, no?, de recuperació del patrimoni. Però també hi ha gent, doncs, que ja feien de campaners i volen aprendre una miqueta més. I intentem, doncs, donar un coneixement molt ampli del que és ser campaner. No només aprendre les tècniques per tocar-les, sinó també tenir coneixement, doncs, de la importància artística que tenen, la importància, doncs, etnològica, el simbolisme, o sigui, toquem una mica tots els camps per donar una visió general del que signifiquen les campanes.
Quin és el perfil de les persones que s'hi apunten?
Mira, ja el més jove tindria uns 20 i pico d'anys i el més gran deu estar cap als 70. Vull dir, per tant, hi ha gent de totes les edats, són adults sempre, i ja et dic, en tenim la meitat que venen de la Garrotxa, i l'altra meitat, doncs, fins a 9 comarques diferents, vull dir que realment abarca un territori força extens.
S'han de tenir algunes característiques físiques determinades per tocar campanes?
No, o sigui, qualsevol persona les pot tocar, i sí que hi ha algunes tècniques, doncs, que requereixen una mica més de força, però aquesta se supleix amb una bona tècnica, i és el que intentem ensenyar nosaltres, no? Vull dir, tu pots moure una campana de 800 quilos, una persona sola, si aquesta campana, doncs, està ben contrapesada i estires la corda, doncs, adequadament, amb la tècnica adequada, no?
De fet, ara t'anava a preguntar, no? Quin és el secret per aconseguir un bon toc de campana?
Bé, mira, a Catalunya els tocs de campana sobretot són codis rítmics, a diferència d'altres llocs d'Europa, per exemple, que fan més melodies. Nosaltres aquí ens comunicàvem amb ritmes i, per tant, com més sentit del ritme es tingui, doncs millor, no? Però, ja dic, de tot se'n va aprenent, vull dir, és la pràctica. El primer dia els hi costava molt i ara ja toquen molt bé, vull dir que realment tots els alumnes se'n van en sortint. I bé, una de les tècniques que es feia servir, sobretot al nord de Catalunya, és de tocar quatre campanes alhora, dues amb les mans i dues amb els peus, vull dir, semblant una mica com una bateria. I per tant, doncs, bueno, s'ha d'anar agafant la coordinació i de mica en mica, doncs, van sortint els tocs.
Quant de temps duren els cursos?
Duren un any i són cursos de 30 hores presencials. Després també demanem que facin, doncs, un treball en el seu propi campanar, perquè un dels objectius del curs és que ells acabin sent campanars, doncs, del seu poble o de la seva parròquia. I clar, han de fer un treball, doncs, primer de tot, doncs, d'inventariar les campanes, d'intentar, doncs, entrevistar gent gran per recuperar els tocs que es feien antigament, perquè molts han estat automatitzats i, per tant, doncs, han deixat de tocar els tocs de forma manual i es toca d'una manera superdiferent. Després també han de veure, doncs, quines actuacions s'hauran de fer, perquè molts campanars poden fer ja 50 anys que no es tocaven manualment i per tant, doncs, s'hauran de restaurar moltes coses, doncs també s'haurà de detectar quines coses s'han de restaurar. I dir que durant aquest curs hi ha aquest treball, doncs, per preparar el seu campanar també perquè després el puguin tocar.
I una altra pregunta que segurament es faran molts dels nostres oients, i és: les pràctiques on es fan?
Es fan al campanar de Joanetes, a l'església de Sant Romà, i bé, fem grupets més petits, o sigui, no estan tots els 18 alumnes, sinó fem 3 torns de 6 persones.
Molt bé. Xavier Pallàs, director de l'Escola de Campaners de la Vall d'en Bas, t'agraïm que ens hagis acompanyat i que ens hagis explicat més coses sobre aquest art, perquè és tot un art de tocar campanes. Una abraçada molt gran i enhorabona.
Moltes gràcies.
Tuiting, la botiga d'informàtica i telefonia del centre d'Olot, on hi trobaràs tot el que necessites. Estrenes smartphone, portàtil o tablet? A Tuiting te'l configurem i te'l deixem a punt per fer-lo servir amb tots els complements que necessites. Carregadors, maletins, fundes, protectors de pantalla... Tuiting, servei tècnic propi i atenció personalitzada al carrer Sant Ferriol 3 d'Olot. Telèfon 902 26 24 25.
Esports, en format breu, la Ribetana canvia de camp almenys per un temps. El municipal Enric Requena ha patit les conseqüències de la llevantada de la setmana passada i el camp ha quedat malmès. L'Oriol Rubiró és el president de l'entitat.
Bueno, bàsicament la llevantada ens ha arrencat una banqueta i aquesta banqueta s'ha emportat la valla que protegeix de la caiguda cap a la pista que hi ha baix del camp. Per tant, creiem que és impossible jugar un partit del primer equip amb aquestes condicions, perquè és un risc pels jugadors. Per tant, hem decidit com a club ja directament que el primer equip no pot jugar a Ribes fins que no hi hagi una valla nova.
I l'hoquei Olot paga cars els errors i cau a Manlleu. Resultat final 3-2. Els olotins tanquen la primera volta amb 11 punts. Només Marc Prat amb un doblet va ser capaç de mantenir viu un equip que sempre va anar per darrere del marcador. La bola aturada va tornar a ser clau i en moments puntuals els de Miquel Ràfols no van gestionar bé els atacs. L'hoquei Olot encadena 4 partits consecutius sense guanyar. Parlant d'hoquei, tanquem el nostre programa i tornem demà a la mateixa hora. Gràcies.